de neutralitat de carboni per 2050. Una mesura que ha estat l'adquisició de remolcadors híbrids com a part del seu compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat. És tot, més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc la Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nens joves i famílies d'IV3 Ràdio, que ja sabeu, com tots els dissabtes arriba replet de continguts. Avui començarem parlant sobre com se crea una associació juvenil i després continuarem també amb una tertúlia juvenil. Abordarem com es relacionen els joves amb la intel·ligència artificial en el seu dia a dia. Moltes més cosetes després, tindrem recomanacions de llibres per l'estiu i propostes d'agenda, musicals i d'iniciatives. I acabarem, atenció, amb una secció de cinema on descobrirem les pel·lícules d'animació destacades al llarg de la història del cinema. Esteu preparats? Idò, arranca ja No Venim en Manual. Avui a No Venim en Manual tornem a rebre la visita de l'associació Shinigamis de Mallorca, concretament de na Irene i na Vero. Bon dia, com estàu?
Hola.
Hola.
Però avui no ens visitau per parlar sobre manga i anime, sinó per explicar-nos com se crea una associació juvenil i que vos ha portat a nivell personal. És un tema molt interessant.
Correcte.
Molt bé, tenim nens i joves ja amb ganes d'entrevistar-vos. Tenim aquí en Joel, en Marta, en Núria, en Mauro i en Eduard. Com estàu?
Bé!
Que teniu moltes preguntes.
Clar. Sí.
I de vinga, Núria, començam amb tu.
Jo el que voldria saber és com es veureu animar a crear Shinigamis?
Aquesta pregunta l'havien de fer, clar.
Pues hace ya 18 años casi.
Uau!
O más.
Bueno, hace mucho que nos conocemos. A lo mejor no habéis nacido vosotros,
sí,
¿verdad?
No, si fa de buit ni aquí ni a molts que no havien nascut.
Y queríamos participar en un festival de fantasía que se llamaba Mallorca Fantástica. Y allí fue cuando Vero y yo nos conocimos y dijimos, venga, pues nos ocupamos nosotras de la parte juvenil del festival.
I així va ser com va néixer Shinigamis, que interessant. Joel, tu què els hi vols demanar? Amem.
Jo tinc una pregunta pràctica. A partir de quina edat es pot crear una associació i quantes persones fan falta per crear-la?
Això és important, també.
Pues hacen falta mínimo 3 persones.
Molt bé.
Una que va a hacer de presidente, el otro de tesorero y el otro de secretario.
D'acord.
En el caso de los menores, bueno, es decir, puedes crear una asociación si tienes 14 años y el consentimiento firmado de tus representantes, tus padres.
Els dos posen aquí una cara d'emocionat. Tu, Joel, encara no pots, però algun dels altres sí que podeu.
Sí, les associacions juvenils són entre 14 anys i 30.
D'acord. Jo no puc, tampoc. Mauro, la teva pregunta.
És molt complicat crear una associació i quines passes han de seguir?
Bueno, es un poco complicado porque requiere mucho papeleo. Primero tenéis que hacer un acta fundacional y unos estatutos para regular, digamos, cómo va a funcionar la asociación. Después estos documentos se tienen que llevar al registro de asociaciones junto con los libros de las asociaciones para que te los firmen y que te den de alta. Y también tienes que solicitar un NIF a Hacienda.
I el certificat digital.
I el certificat digital.
Molt bé. A veure, per un hi ha una miqueta, però després m'imagino que ja ho controles, no?, amb els temps.
Sí, al principi és un agobio, la burocràcia és un poquito complicada al principi, però hi ha servicis de l'Ajuntament que t'ajuden.
Ah, molt bé, important tenir-ho en compte. Eduard?
I un pic ja està fet de tota aquesta burocràcia, quines activitats se poden fer en l'associació?
Pues las que quieras. Si tu asociación va de coches Scalextric, por ejemplo, pues de lo que quieras. La verdad que en los estatutos tú vas a indicar el tema que vas a tratar y vas a hacer actividades sobre lo que quieras.
D'acord, molt interessant, Marta.
I quina és la diferència entre tenir una associació o reunir-vos a un grup d'amics?
La diferencia está en que cuando tú te reúnes con un grupo de amigos, evidentemente puedes hacer actividades con esos amigos, pero si tú creas una asociación, puedes pedir una subvención, puedes organizar una actividad en un recinto público, y esto ayuda mucho a luego daros de conocer, poder tener más gente dentro de vuestra asociación.
Clar, o sea, poden fer més coses, no? D'acord. Anem, Eduard, pregunta un altre més.
És molt difícil prendre decisions de forma conjunta, és a dir, posar-vos d'acord, i què feis si no us poseu d'acord?
Pues depende del día, de la situación y de lo que haya que decidir, ¿no? Es importante tener pues empatía, humildad a la hora de escuchar y de dar tus opiniones, ¿no? Y lo que hacemos cuando no estamos de acuerdo es hacer una lista de pros y contras y votar a la vieja escuela de la democracia. Y si hay un empate en esa votación, pues el presidente tiene doble puntuación y desempata.
D'acord. Joel, em vols fer un altre, tu també, sí, de preguntes? Sí?
Jo també vull demanar si és difícil trobar gent que s'impliqui, que estigui disposta a participar, que vagi a les reunions...
Bé, aquesta pregunta és important.
Sí, sí, sí. És important i sí, és molt difícil. Actualment, claro, tots tenim uns interessos específics i tenim molt poc temps de ocio per dedicar-li a nostres interessos. Para encontrar a gent implicada en l'associació, l'associació te tiene que motivar. Tienes que encontrar el punto en el que las actividades de la asociación te ayudan a decidir, bueno, pues hoy me voy a dedicar a hacer cosas con la asociación en vez de coger y sentarme en el sofá a jugar con la consola.
Muy bien, muy interesante. Núria.
¿Y qué vos aportaste vosotros personalmente? ¿Forma parte de una asociación? Es decir, ¿qué hubo pres?
Uf, para mí un montón de cosas, entre eso que llevamos muchos años, y yo me quedaría con la parte de conocer gente. Ha pasado mucha gente por aquí, hemos tenido muchos amigos que van y vienen, que por circunstancias han tenido que dejarlo y tal, pero que seguimos siendo amigos fuera de la asociación. Entonces, para mí lo más importante es la parte social.
Para mí el tema de la organización y ver con satisfacción que todo va a buen puerto. Es decir, me acuerdo que después de nuestro primer evento en la Misericordia, me puse a llorar de la emoción de que hubiera habido tanta gente en el evento y lo hubiera pasado bien.
I nosaltres hem de dir que també hem après molt gràcies a vosaltres, és a dir, amb aquesta tasca de difusió que feu. Vinga, Marta, una darrera pregunta, va.
Vinga, com sempre, quin consell donaríeu als adolescents que vulguin crear una associació?
Clar, imagineu-vos que ens escolten i diuen, ah, jo no sabia que a partir dels 14 anys, si els meus pares m'ho firmen, puc crear una associació i jo tinc uns interessos. Quin consell els hi donau a aquests nens que ens escolten ara?
Pues, como ha dicho Vero, nosotros empezamos pequeño en la Misericordia, entonces generar un objetivo pequeño que puedas cumplir, salga mal o salga bien, el hecho de poder completarlo y decir, mira, me ha salido, ya sea de una cosa u otra, ya puedes avanzar al año siguiente o a los dos meses y decir, venga, lo voy a volver a intentar y voy a aprender.
Poco a poco, ¿no? Exacto. No posarte fitos súper altos desde un inicio.
Sí, y también que encontréis gente que le guste lo mismo que a vosotros, que tengáis intereses comunes para poder llevar esto a buen puerto, porque es muy importante el sentimiento de grupo, el sentimiento de pertenencia a eso que queréis crear.
La unión hace la fuerza.
Molt bé, molt bé. I doncs agrada molt conèixer tota aquesta informació, ens ho apuntam. Y esperan que torne algún altre dissabte, no venim un manual. Moltes gràcies.
Por supuesto, muchas gracias.
Gracias.
A l'estiu canviem els horaris. No volem presses. Volem anar al nostre ritme. Amb el servei a la carta pots muntar-te a la teva mida la programació de la ràdio pública. IB3 Ràdio, al teu ritme, quan vulguis i on vulguis. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
En un programa anterior vàrem parlar sobre com s'està utilitzant la intel·ligència artificial més enllà de l'escola i de la feina. Ho fèrem amb experts i pares que havien organitzat un taller adreçat a famílies. Avui fem una passa més enllà i volem escoltar directament els joves. Volem parlar amb ells sobre com se relacionen amb la intel·ligència artificial en el seu dia a dia, per què la fan servir, fins a quin punt hi confien, quins usos els semblen més útils, més problemàtics. I per això avui tenim aquí a molts joves per parlar-ne. Ens acompanyen a Margarita.
Bon dia.
N'Eduard.
Hola.
Na Valentina.
Hola.
Na Alejandra.
Hola.
En Lluís.
Yo, yo, yo.
En Gavi.
Hey.
En Sergi.
Hey.
Na Sara.
Hola.
I na Marta.
Hola.
Sou molts. Eh? Vinga, anem a fer un poquet de treball de camp. Et sembla bé per començar?
Sí. Hey.
Vinga, i doncs, com volen conèixer l'ús de la IA entre joves, jo us demano un poquet que m'aneu explicant, primer de tot, com va ser el vostre primer contacte amb una intel·ligència artificial. És a dir, com la vau descobrir? Si va ser perquè cercàveu ajuda per fer uns deures, per les xarxes socials, vos va aparèixer en el mòbil... Amem, Alejandra.
Pues en el meu cas, ja tinc un amic que està molt ficat a les tecnologies i tot això, i fa com 2 anys i mig me va comentar sobre això del ChatGPT que estava sorgint i tal, però era molt bàsic, era només tipo, per fer conversació i tal. I això va ser la meva
Va ser la teva primera experiència. I tu, Gavi, que sabem que has fet el teu treball de recerca de batxillerat sobre intel·ligència artificial?
Hombre, pues yo estuve no con inteligencias artificiales, pero sí mirando en YouTube sobre cómo estos usos se utilizaban para optimizar algunos algoritmos, pero realmente no pude utilizarlo y tocarlo hasta segundo de bachillerato, primero de bachillerato. O sea, hace 2 años o algo así.
A mi venga, ¿y no Marto?
Yo es que ChatGPT ya era como molt... molt de la nova generació, però jo, lo de tenir converses amb els robots, jo ja fa temps que estatisteix, eh? No tan elaborat, però sí.
D'acord, molt bé. Vinga, anem a seguir fent-vos més preguntes. Anem en aquest costat de per aquí. Vosaltres utilitzeu la intel·ligència artificial de manera habitual o diària? Bé, han de dir sí o no?
Sí.
Excepte a Margarita, la resta l'ús habitualment. Tu, Margarita, l'hem pres alguna vegada? Mai?
Sí, qualque vegada. De fet, jo el vaig conèixer perquè els profes m'ho deien. Jo sé que això ho cercau a ChatGPT, jo. Ah! No se m'havia acudit fer-ho, ja. Ara sí que ho faré.
I l'empreu més per temes acadèmics, per sa vida quotidiana, per tot?
Tot.
Per a tot.
Tot.
Per tot.
No.
Per tot, excepte a Margarita.
Tampoc no és vida quotidiana, però no són temes acadèmics.
I doncs anem a fer una petita ronda i m'anau explicant un exemple molt ràpid d'usos habituals que en feu, per exemple, Eduard.
És molt random,
però...
Ara
sabreu, eh?
Informació sobre energies renovables, però per tu mateix fer coses d'energies renovables.
Per exemple, Valentina?
Que m'expliqui un exercici de mates, per exemple.
Wow, yo cuando me hago daño le pregunto qué me pasa. Y me parano yo más.
Això és com passava abans en Google, ara en ChatGPT que fa més dia.
Això és buscant els símptomes en Google. Sí.
Amem, Lluís?
Jo? Pues és que ara tinc l'exemple de quan me faig mal en el cap. Però sí, també, qualsevol dubte, qualsevol doi que tingui pel cap, li demana si en lloc de cercar a Google. O sigui, és nou, pregunta-li a Google, pues lo mateix.
Alejandra?
Jo igual que en Lluís, o sigui, el que sí que me passa.
Jo li dic tot el que tinc a la gelera i que me faci una recepta o alguna cosa per dinar.
També, molt pràcticament, Sergi.
Jo una cosa que vaig fer que no havia provat abans era el típic de que li fiques una foto i te la modifiquen a l'estil que tu vulguis.
Clar, també amb les imatges.
Jo, per a resolver problemes, ha sido una salvació, la verdad.
Clar, a nivell acadèmic, hi ha hagut un abans i un després des que teniu la IA o no l'empreu tant?
Vaja.
Un abans i un després, totalment.
Per què sempre, per exemple? És que feu matemàtiques, ja veig que la usau molt per resoldre problemes. A banda d'això, per què sempre?
En el meu cas, perquè, o sigui, no només te resol els problemes, sinó que te'ls explica i pots parts concretes de demanar però per què has fet això o quin és el raonament.
Com un professor de repàs.
Sí, bàsicament.
A mi m'agrada, per exemple, perquè tu pots dir que t'expliqui amb un llenguatge superjuvenil.
Com si tingués 4 anys.
També.
Explica-lo a tontos.
Sí.
I soleu fer servir versions gratuïtes o també provau eines de pagament?
Jo quan vaig començar a este feia vaig dir, igual me renta per plus o...
Jo tinc la premium.
Jo sí. Crec que l'any que viene lo voy a pagar.
Sí, jo també. Ja.
Vale, és totalment, merece la pena.
Té coses realment. Premium, té cosetes.
I notau diferències entre diferents models o plataformes? Sí. Hi ha més fiables que altres.
Sí. Sí.
També el pagament fa un canvi, no?
El pagament fa un canvi. Si fas servir Google o compares amb ChatGPT Plus, per exemple, pues, òbviament. Així mateix jo no he comprat molt.
I ara ve la pregunta important. Trobeu que, en general, és fiable la informació que dona una IA o no tant?
No. S'ha de contrastar.
Sí,
has de saber què demanar-li, quan i com. O sigui, és...
I tenir un pot de llum, també. És a dir, si tu saps que t'escriu algo per a que no te quadra molt, pues, ojo, alerta, que no millor. Has de repensar...
Però penseu que, en general, els joves, no només vosaltres, saben que de vegades s'ha de contrastar la informació o ho donen per bo?
S'afien de la primera ocasió.
I que de vegades la IA també te diu una miqueta allò que tu vols sentir. Això ho saben o ho sabeu només vosaltres?
No, nosaltres. Som l'elite.
I ara, abans, na Sara ha fet un comentari que és demanar-li símptomes, no? Jo vos demano, vosaltres què penseu sobre resoldre qüestions personals basant-nos en el que diu una intel·ligència artificial? És a dir, pot ser això, me fa mal, què he de fer? Però també pot ser, m'he variat amb un amic, que li dic? Pot ser objectiu? Realment penseu que és positiu emprar la IA com a confident?
No.
Pues jo estic totalment 100% d'acord.
Emprar-la com a confident. Sí. Conta'ns per què, vinga, un pot de debat.
Perquè és com una conversa, o sigui, t'ajuda a raonar i pensar com si estiguessis xerrant.
Perquè és més objectiva, penses?
Sí, li contes el teu problema complet i jo crec que dona bons consells.
Què penseu els altres?
Jo no ho he provat, així que no ho sé.
D'acord, també.
Jo he de dir que no s'abanya massa. O sigui, hi ha algunes situacions, perquè jo he provat de conflictes que he tingut, tractar-los sense psicòloga, i a la vegada demanar-li a ChatGPT quines diferències hi havia. I la intel·ligència artificial és bastant precavida. És a dir, no s'abanya massa en les coses i te dona bastant la raó. Sí. Encara que li pot dir, vull que me diguis els aspectes negatius que he tingut jo en aquest conflicte. Però bueno.
Molta gent no té aquella capacitat crítica de demanar-li també lo negatiu.
Clar, aquí està el tema, no? Que depèn també de quina persona l'usa, perquè si pot ser tu tens el pensament crític diferent...
La intel·ligència emocional.
No, preparat, exacte, una intel·ligència emocional. La intel·ligència artificial no és humana, no podrà percebre segons quins matisos. Penseu que pot ser perillós si és jove, per exemple, que l'usa, no té aquest pensament crític?
Sí. I de fet, jo crec que fa aquell pensament, aquella capacitat de reflexió, d'autocrítica, de reflexionar un poc sobre les coses, se perd. Si li demanes, li consultes problemes teus personals a la intel·ligència artificial.
Clar, aquí té molt a veure això, el que comentaven, no? Com s'usa, què li demanes, que sàpigues distingir si t'està adulant, no? Que de vegades va una miqueta cap on tu vols. Anem a parlar, idò, d'usos positius i útils de les intel·ligències artificials i altres problemàtics. Quins diríeu que són positius? Vinga, Alejandra, que la veig amb ganes. Digues.
Vale. Penso que és una manera d'optimitzar molt la feina, o sigui, totes aquestes coses que no mereix la pena que dediquis tant de temps.
Tasques repetitives, per exemple.
Exacte. Te les estalvies i pots invertir el teu temps en coses més productives.
No, a nivell de recerca i investigació sí que te pot ajudar a anar més directament en el punt que tu vols.
Este feia.
No, totalment. Jo consideres també que t'ajuda molt a concretar molt a lo que tu vas, és a dir, potser cerques per Google i t'abarca molt de resultats, però si li fiques un prompt allà, pues, sí que pareix que t'ajuda i és més útil.
I usos més problemàtics?
Jo, com comentat, de demanar consells personals sense que la persona tingui intel·ligència emocional per saber si realment ho està demanant bé.
Fer-lo servir per cartes redactar coses, en plan, és una... En el final tens... La gent, jo crec que amb això perdrà molt la capacitat d'expressar-se de forma escrita, de fer resums, de sintetitzar informació.
Clar,
que aquí... és molt com el que t'ho facis allà, però no, jo A lo millor és que ho estic fent bé, però m'agrada fer... M'agrada escriure jo les coses, per exemple.
Un paper llapis.
Aquí hi ha una pregunta important, també. Ara seguirem parlant, ara que parlem dels seus problemàtics. Penseu que si sempre per substituir aprenentatges, com diu en Lluís, pot ser problemàtic? És a dir, poso un exemple. Fer resums. Quan tu saps fer resums, pot ser una eina molt fàcil per resumir de forma automàtica el que per tu ja ho saps fer. Sí. T'està llevant feina.
Home, si
però fer. Si tu no saps fer resums i perds aquell aprenentatge perquè t'ho fas ahir...
ChatGPT no fa ni la meitat de bé, o sigui, tu li passes una presentació del profe i li dius, fes-me un resum i te fa una pàgina amb els quatre punts clau, però res més, no va...
Què trobeu, però? Trobeu que és perillós també això, que, per exemple, l'empri un alumne massa jove i deixi d'aprendre com redactar, com fer resums, sí. com cercar informació, com estructurar idees...
És que... Jo crec que també la nostra edat, tipus, quan estàs a batxiller a universitat, sí que dius, ui, a lo millor sí que puc millorar el resum que m'ha donat en ChatGPT. Però sí que és vera que els alumnes de l'ESO, per exemple, com que ho volen ja tot ràpid i, vale, esto, un copia i pega, punto.
A mi me preocupa més fora del nivell, o sigui, de l'àmbit acadèmic. Fora de l'escola, bueno, no se fa un resum, sí, me preocupa, però me preocupa més que estiguis així quiet i... no sé què jugar, demana-li a ChatGPT. Ai, no sé, dona-li una potada a una botella o juga a que quedi de peu.
Que afecti la creativitat, com...
sí,
també.
Sí, la creativitat, a conèixer-te tu mateix, que no te deixi avorrir-te.
La capacitat d'avorrir-se, efectivament.
Exacte, és com a tot el temps. Demana-li. Ai, pensa tu.
Crec que la gent fa més lo de ficar-se a TikTok, però sí.
Una altra cosa negativa.
Sí. I què penseu de sus que en fan els adults? Els vostres pares, mares, ja empren intel·ligència artificial?
No, li he sabit jo
només en Alejandra.
Sí.
Na Xisca sí que l'usa.
Bé, se m'ha aprenent una vegada el vaig voler demanar-li alguna cosa. Se can ficat en el WhatsApp. La tens així com a mà i...
No sé. Ah, sí, mon pare i... Bueno, ma mare l'ha ficat en el WhatsApp.
Clar, ara...
Sé que diu, jo em fa posar lo de ses illes, però...
Però és que ara, sense adonar-nos, també està arribant per tot. És a dir, per fer una recerca d'una pel·lícula, missatgeria instantània, sí, no ens no donarem i tindrem intel·ligència artificial per totes bandes. Vinga, anem a arribar a conclusions. Com penseu que se podria ensenyar infants i adolescents a fer-la servir en criteri, aprofitant el potencial, que en té molt, i a més està aquí, és a dir, és inevitable, però també tenint en compte els perills, els riscs, els usos inadequats. Podeu comentar el que vulgueu?
S'ha d'entendre que la intel·ligència artificial ha de ser una eina, no t'ha de substituir a tu ni en el teu criteri ni a una persona com a tal. O sigui, és una eina que pots emprar i que està allà, però no ha de substituir res.
Totalment. Jo, és que, anava a dir una frase que és una eina, no una necessitat. Ja està. S'ha d'entendre que la teva vida no ha de dependre d'una intel·ligència artificial i que, com han comentat abans, crec que també és molt important la capacitat d'avorrir-se per incentivar el teu cervell i el teu aprenentatge.
Yo creo que es importante reconocer que se va a utilizar como mucho como una guía, porque se equivoca mucho y tú tienes que ser capaz de ver dónde se equivoca y corregir esos errores por ti mismo. Si no tienes esa capacidad de ver esos errores, no creo que sea una buena idea para ti utilizar esa inteligencia artificial.
Molt interessant.
Sobre com i que demanar-li, ho he dit abans, però repeteixo, és molt important, sobretot perquè no s'inventi coses i per evitar un poc a sorrosa que caï tan gavi. Igual que diferents models poden equivocar-se més en segons quines coses, menys en altres.
D'acord.
Jo crec que el més important és sobre com demanar el que vols exactament, o sigui, com fer un bon prompt que te doni la informació que necessites.
Molt bé.
No sé, jo ara pensava que és com un martell, que pots construir coses molt guapes amb una intel·ligència artificial i te pot ajudar molt. També pots destruir-ne, o teves, o ficant-se a pot i destruir, no sé, un treball, la teva carrera, si te pillen copiant, el que sigui, o pot no fer res, que és el meu cas, que està allà i, bueno, vale.
Yo no tengo ninguna queja sobre Chati.
Chati.
El Chati.
Que nom i tot.
Que no sigui com la primera... com la primera opció de recerca.
També, clar, és que estan perdent una mica la capacitat de fer recerques que en vàrem aprendre, perquè realment és molt més ràpid anar a ChatGPT que anar a Google a cercar opcions. També és així.
Sí, gent abans se queixava de Wikipedia, i ara Wikipedia és com que apareix l'opció correcta, m'encanta.
Mira, jo seria un poquet de síntesi entre el que ha dit en Gavi i en Alejandra, que és com ensenyar a la gent que la intel·ligència artificial també s'equivoca, ensenyar-li com s'ha equivocat i com rectificar aquestes equivocacions, que molt de pics passa per donar-li les instruccions correctes.
Molt bé, idò, una tertúlia molt interessant. L'haurem de repetir d'aquí uns mesos, a veure com ha canviat tot, a més si teniu les mateixes opinions.
Quan seria el mini el món i... Hola. Tenim que dir, no, és una meravella. No?
Tornarem, oi, Lluís?
Sí.
Viu l'estiu amb Vive 3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Cada cert temps no venim amb manual escoltant ses recomanacions de llibres de nins i adolescents. I avui és el torn d'en Ernest, que té 10 anys, és molt aficionat a la lectura, tant de llibres com de còmics. Bon dia, Ernest, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Molt bé, bon dia. A veure, conta'ns un poquet, primer de tot, què és el que més t'agrada llegir?
Pues jo, bàsicament, llegeixo molt còmics i altres tipus de literatures com fantasia...
Aventura, pot ser?
Sí.
Molt bé. I quin va ser el primer llibre que vares llegir, que vares dir, ai... M'he enganxat en aquest llibre, no puc aturar de llegir-lo.
Pues, qualcuns de fantasia, per exemple, els de Harry Potter, jo vaig començar a llegir primer i me va agradar tant que vaig continuar llegint.
T'has fet tota la saga, ja.
Sí, bueno, vaig per el penúltim.
Ui, ja acabes, idò. Molt bé. I has dit que els tipus de llibres que t'agraden més que són aventures, fantasia, també sí, còmics...
Sí, sí.
I de còmics, que ens pots recomanar?
Pues, bueno, còmics clàssics de tota sa vida, com molt Tortadell del Filemón, el botonés Sacarino, Tintín...
Home, això és un clàssic.
Sí.
I si ara nins i nines ens escolten i no saben quin llibre es triar, tu quina recomanació els faries? Quin llibre els recomanaries?
Pues, sincerament, si li s'hagués de recomanar de literatura infantil, un d'Eliard de Grec, perquè se llegeixen amb un poc menys d'una hora i són molt entretenguts i ja hi ha una bona saga.
Sí, del diari de Grec te pots entretenir, sí, molt bé. Sí. I ara, molt important, ja per acabar, quin consell donaries als nins i nines que no s'acaben d'animar a llegir perquè no troben un llibre que els enganxi?
Pues... hauríem d'anar llegint molts de llibres de diferents temes i els que més li s'agradin pues, serà el seu tipus de llibre que li agradarà.
Molt bé. Idò, aquest estiu tothom a la biblioteca a cercar llibres.
Sí.
Molt bé. Idò, moltes gràcies, Ernest, i esperant que tornis un altre dia.
A tu.
I després d'escoltar aquesta recomanació de llibres, ara, com tots els dissabtes, arriba el moment d'escoltar propostes d'oci dirigides a nins, adolescents i famílies. Començam amb el recull de plans pels pròxims dies que ha fet n'Eduard.
Bon dia, famílies. Aquí estem amb una nova edició de la nostra agenda familiar d'estiu. I començam amb un pla dia 20 d'agost, un taller de biodiversitat marina, a Cala Sant Vicenç, a Pollença. El dia 23 d'agost hi haurà una gincana jove a Sant Josep de sa Talaia, amb premis per als guanyadors, així que estau ben atents. Diumenge 24 hi haurà un taller de llanternes a Alcúdia organitzat per Sarao Alcúdia. Dimarts 26 el nostre estimat Víctor Wagba farà un taller de coreografia a la llibreria Baobab amb una temàtica relacionada amb Lilo i Stitch. Dia 27, 28 i 29, a Baobab també, hi haurà tallers de fils, mosaic i ceràmica, respectivament.
I finalment, recordar-vos que la nit del 13 al 14 de setembre es fa la marxa al Lluc a peu des de la part forana, en aquest cas des de Son Cervera. Ja sabeu, si voleu informació, com sempre, consulteu les pàgines d'Instagram o pàgines web de les diferents associacions i a disfrutar!
Molt bé, Eduard. I ara seguim amb propostes variades per gaudir de l'estiu. Durant aquest mes han fet tests estiuencs a persones de totes les edats i han volgut fer una recopilació d'algunes de les seves idees. Escoltau.
Pues yo de pequeño hacía circuitos con mi padre de arena y pues si tienes un coche teledirigido que pueda ir por la arena, lo pongas si no puede ser peligroso para el coche, pues haz un circuito.
Cuando estés en la playa, bueno, o en cualquier sitio, pintar piedras.
A mi m'agrada ser aquagym, perquè mentre estàs en l'aigua refrescant-te, fas exercici.
Quina construcció divertida se pot fer en verana?
Una mòmia.
Una mòmia? Bona idea.
I per acabar, què recomanaries als nins d'avui en dia perquè passin un bon estiu?
Que vagin a l'etre en el sol, o sigui que vull dir procurar. Però que avui en dia està molt difícil trobar un lloc que hi hagi sombra per estar.
O sigui... I una cançó per escoltar l'estiu que ens agradi molt?
Espresso macchiato. Mi amore, mi amore.
Espresso macchiato, 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 por favore, por favore.
I deixeu-ho sabeu, podeu fer circuits de serena, una mica d'aquagym, fer mòmies i cantar. De fet, podreu cantar ara mateix si voleu, perquè vull acabar amb aquesta secció de propostes amb una petició popular, una de les nostres seccions de cançons per anar en cotxe. Com encara ens queden unes setmanes de vacances, avui repassam alguns temes d'un àlbum molt estiuenc, Do Re Mi Fa Bo, que té cançons molt conegudes al programa com aquestes. Escoltau.
No t'esforcis en la lletra perquè no és gaire important. Dis qualsevol tonteria i la gent es posa a ballar la cançó de l'estiu.
Estiu.
Que la balla tothom.
Tothom.
Si parles d'una patata, segur que els encantarà.
Pata, 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 patata.
Regida.
Pata, 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 patata.
Bullida.
Pata, 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 patata.
Regida.
Pata, pata, patata.
Patató.
Avui anem a la platja, serà un dia genial.
La mar em persegueix per posar-me crema
Avui
solar.
Avui anem a la platja, serà un dia genial.
Cau el gelat a terra i me'l menjo a repusar.
Avui anem a la platja, serà un dia genial.
Em pica una medusa i em queda el peu irritat.
Xubidubi, xubidubà.
Deixo un món de mostres diferents.
A l'estiu.
No s'amaguen, són per tot arreu.
A l'estiu.
N'hi ha de peluts i d'altres que són verds. N'hi ha de tan petits que gairebé no els veus. Es colen a la teva habitació. Volen en cercles al menjador. Busquen la llum als fanals del carrer. Et persegueixen si marxes corrent.
A l'estiu. Escarbat.
I amb aquestes cançons estiuenques d'estils tan variats, acabam la secció de propostes d'avui. Però prepareu-vos que això no s'ha acabat. Ara toca una secció molt especial. Avui estan tots molt contents perquè toca secció de cinema.
Yeah!
I qui fa la nostra secció de cinema, idò, és director de cinema Toni Bestard, la seva filla Alba Bestard, futura directora de cinema. Com estàu?
Hola, molt bé.
Bones.
Avui vos esperen molt animats, aquesta tropa.
Avui és, és un programa molt, molt animat.
Sí, sí, perquè avui de què parlareu?
Doncs avui parlarem de, precisament, cinema d'animació, però de pel·lícules destacades al llarg de la història del cinema per diferents raons.
Molt bé. Que estàu tots preparats, Joel, Emma i Milce, Gemma, Núria, Jaume, Eduard i mares Vicky i Dori?
Sí!
D'acord. I de, com sempre, haurem de descobrir quina pel·lícula ens explicaran. I avui mesclarem tràilers amb cançons. Aquesta cançó que sonarà ara la sabreu segur.
Ai, ho, ai, ho.
Sí.
Podeu cantar. Molt bé, grans bous avui aquí. De què va Blancaneus?
Jo crec que ningú ho sap. Però bé, sí, és una jove princesa que s'amaga en el bosc amb aquests 7 ananets i que és per fugir de la reina malvada que vol ser la més bella de regne, i com que la Blancaneus és més guapa, pues ja tenim un problema.
Exacte.
I és una pel·lícula realment antiga, almenys per nosaltres, és més jovenets, perquè és de l'any 1937.
Hello.
I res, poden, va ser dirigida per en David Hunt, o sobretot supervisada per ell, i és el primer... La primera pel·lícula animada, o sigui, d'animació, en color i amb so. Així que poden dir que és molt important per la història del cine.
Clar.
I tot s'ha de dir que també va ser molt important per Disney, ja que va ser també una de les primera, i en Walt Disney va haver d'hipotecar la seva casa per poder fer aquesta pel·lícula, que en aquell moment va costar $1.5 milions, que ara... Però és una pel·lícula més o menys barata, perquè ara les pel·lícules costen molt de debes, però en aquell moment era una fortuna.
Molt barada.
I tot i que va hipotecar a sa casa, jo crec que li va sortir bé, perquè després va construir tot l'imperi de Disney.
La,
i a mi m'apareix...
Exacte. Va amortitzar, sí. Caram, eh? Ja tenim la primera pel·li. Ara mem que sabem de ses altres, va. I això és... Vinga, Dori. Digues.
Se mossega el llavi, per no dir-ho.
No, perquè sempre són jo.
Vinga, Dori, digues. Que ets la nostra experta en cinema, no, Dori.
No, vinga, els altres.
Que no ho sap. No. Vinga, Dori, va.
Jo moc els llavis, però tu ho dius, vale?
Vinga. Un, dos, tres.
No.
El senyor... Però, clar, animació, el Senyor dels Anells, què passa aquí?
De fet, hem escoltat la banda sonora del Senyor dels Anells, de banda sonora d'en Howard Shore, de la pel·lícula, de la trilogia que hem vist en els cinemes aquests darrers anys. Però l'hem posada perquè hi ha una versió de final dels anys 70 del Senyor dels Anells amb animació.
Ah.
És una pel·lícula molt curiosa, dirigida per Ralph Bakshi, i és una pel·lícula que va tenir el seu èxit, però no va tenir, evidentment, l'èxit que varen tenir després, anys més tard, la trilogia que tots coneixem. Però crec que està bé rescatar-la, perquè té cosetes molt interessants. Per exemple, es va utilitzar una tècnica anomenada rotoscòpia, que de qualque manera se va influenciar en Blancaneus, perquè Blancaneus també utilitzava aquesta tècnica a diferents moments. És una tècnica on s'agraven en càmeres reals personatges reals, val? Amb un fons neutre. Ara se faria en fons verd,
sí,
o en fons blau. I després els animadors se dediquen a dibuixar damunt cada fotograma per fer que els moviments siguin molt reals.
Quina
de fet,
fanyada.
Si mirau Blancaneus de l'any 37... El ball de la Blancaneus amb el príncep és molt real, perquè realment són actors que els han pintat damunt fotograma a fotograma perquè seguin animats. Doncs això se feia també en aquesta pel·lícula, escenes de batalla on els personatges tu veus i dius que se mouen superbé, però
és
que són reals, de fet, no? I també una altra anècdota és que la pel·lícula només adapta la primera meitat de la saga, és a dir, arriba la meitat de les dues torres, que és el segon llibre, perquè esperaven que farien una segona part acabant tot. Però resulta que la pel·lícula, com que no va tenir set, i que esperaven,
no se va acabar allà.
Així que és una pel·lícula que la veus i arriba un punt que acaba...
I te quedes...
Ah, i ara què passa? Doncs ja no hi ha res més.
Continuarà. Molt bé. Vinga, més pel·lis.
És la història d'una prometedora estrella de cine llamada Roger Rabbit...
y un detective en paro...
¡No vuelvas por aquí! ¡Ah!
...llamado Eddie Valiant.
¡Boga, boga!
Cada momento que pasaban juntos... Era una nueva aventura.
Venga, ¿quién es la película?
¿Quién engañó?
¿Quién engañó?
Molt bé. Qui sonota, qui intenta, qui ho sap. De què va aquesta pel·li, va?
I de, és un món en el que viuen humans i dibuixos i un detectiu ha d'investigar un crim en el que el principal sospitós és un cuní d'animació.
Molt bé.
I res, la va dirigir en el 88 en Robert Zemeckis, que per qui no em sàpigues és director de Regreso al Futuro i de Forrest Gump. I res, va ser la primera vegada que personatges de Disney i Warner van compartir espai dins una pantalla, com per exemple en Mickey i en Bugs Bunny.
Quina parella, eh? Sí, quin duet. Molt curiós.
I després poden dir això, de que els animadors van dibuixar manualment cada fotograma animat damunt el que era el metratge real, o sigui, el que s'havia gravat en les persones.
Quina feina.
Així que va ser un procés llarg i dur.
Caram, que totes aquestes pel·lícules destaquen per alguna cosa en concret.
Exacte.
Ara aquesta segur que tothom la coneix. Hem de dori me mira. Dori.
Los puentes de Madrid.
Se oye una canción.
¿Qué això és?
La Bella i la Bèstia.
Molt bé. Ai. Quin record, érem infants, eh?
Sí.
Ai, Toni.
Sí, ¿cómo cuánto tiempo? Bueno, doncs, La Bella i la Bèstia és una fita històrica perquè va ser la primera pel·lícula nominada a l'Òscar fora de la categoria d'animació. És a dir, va ser la primera pel·lícula d'animació que va entrar dins la categoria de pel·lícula principal nominada entre altres quatre pel·lícules en aquell moment. No hi havia hagut cap altra pel·lícula d'animació o història que entrés dins d'aquesta categoria. Això és una fita molt històrica. Bé, la història la coneixeu, una jove intel·ligent i somiadora es veu atrapada a un castell encantat amb una bèstia que amaga un cor humà. La pel·lícula de l'any 91 i també una altra de les fites és que va ser la primera pel·lícula que va experimentar amb animació digital. És a dir, era una pel·lícula de 2D, perquè sapigueu el que és la diferència, 2D són les pel·lícules clàssiques de Disney, però dins la pel·lícula hi havia aquella famosa escena del ball.
Del ball.
O on veus que la càmera de cop i volta començava a donar la volta per voltant els dos personatges que ballaven i te creava una sensació de realisme, i era perquè havien utilitzat ja una tècnica de 3D, una tècnica informàtica, i van ser les primeres proves per donar pas a la següent pel·lícula que va rompre realment els esquemes dins el que és animació 3D.
Bienvenido a un mundo donde los juguetes cobran vida.
¿Podéis salir, chicos?
No hay moros en la costa.
Es la hora del show.
Woody, el veterano.
¡Desenfunda!
¡Oh! ¡Me has vuelto a ganar!
Buzz, el novato.
¡Yeah! ¡Oh!
¡Un láser!
Una bombillita que parpadea.
¿Qué le pasa?
No fa falta res més, ¿no? ¿Es?
Toy Story.
Toy Story.
Exactament, que per qui no ho sàpiga, va de que les joguines cobren vida quan nosaltres m'ho anem de l'habitació. I els personatges amb Woody, que és la jugueta d'un vaquer, que se veu amenaçat, havia estat sempre la jugueta preferida del seu nin, i se veu amenaçat per una nova jugueta, que és en Buzz Lightyear, que és una jugueta d'un astronauta, i com que aquesta modernitat a ell li pareixia una amenaça. I res, és dirigida per en John Lasseter en l'any 95, i el que podem destacar, evidentment, d'aquesta pel·lícula és que va ser la primera pel·lícula que se va fer amb ordinador. O sigui, que és la primera pel·lícula 3D d'animació. I així, qualque curiositat que podem dir és que una de les veus dels personatges la va posar en Tom Hanks, que va decidir agafar aquesta feina perquè ell, de petit, sempre se pensava que quan s'anava les seves juguetes cobraven vida. I ell trobava que havia de fer aquesta pel·lícula perquè havia estat com a la seva obsessió des de que era petit.
Caram.
I després també poden dir que en Woody, el protagonista inicialment era bastant més desagradable, s'aportava així un poc més...
Era més dolentó.
Més dolentó, i a més no era una jugueta de corda, perquè en Woody, si les tires d'una cordeta, xerra.
Ai, una serpiente, mi pota.
No, inicialment era un muñeco de ventriloquo, d'aquests que...
Ui.
I després van trobar que no, millor no acabava d'encaixar, els nins li faria un pot de pa i van dir, no, esperem
bon canvi, bon canvi. Sí. Molt bé, i anem a la darrera. Com ho havien de posar un poc més difícil, no?
D'un gato.
D'un moix. Perquè has sentit un...
Sí, y además ha tenido muy poco presupuesto, pero es muy bueno.
Ah. Un moix amb poc pressupost i molt bona. No.
Bueno, jo he de dir que aquesta pel·lícula, ara mateix, si no la coneixeu, quan torneu a casa vostra, feis tot lo possible per veure-la, perquè estem possiblement a una de les millors pel·lícules d'animació dels darrers anys. És una pel·lícula que se diu Flow.
Ah! És molt bona!
És una història sobre un moix domèstic, un ca salvatge i altres animals que col·laboren per sobreviure en un món inundat després d'un apocalipsi ecològic. És una pel·lícula de l'any 2024, o sigui, de l'any passat, que és una pel·lícula sense diàlegs. No hi ha diàlegs. El moix fa renou de moix, el ca fa renou de ca, i és increïble, és increïble el que t'està contant, l'esperit ecològic que té aquesta pel·lícula. És una pel·lícula que s'hauria de veure a totes les escoles, a tots els instituts, però jo crec que és de les pel·lícules d'aquestes que valen la pena que s'hagin fet. No només, a part, és una pel·lícula molt entretinguda, passa molt de gust de veure-la, però el que t'està contant és supernecessari, de com s'ajunta una sèrie d'animals per sobreviure. És una pel·lícula meravellosa. Ha estat molt ben rebuda al Festival Concans, que va estar seleccionada d'un certain regard, destacant pel seu estil únic i immersiu, i va guanyar l'Oscar, evidentment, la millor pel·lícula d'animació. Passant per damunt de les pel·lícules de Pixar i les pel·lícules de DreamWorks, perquè és una pel·lícula europea, produïda per Letònia, principalment, i altres països, Bèlgica, crec, i França, i és una pel·lícula que val la pena que la trobeu. Ara mateix crec que està Filmin, ara mateix a Filmin, que és una plataforma que també vos recoman, i no sé si hi ha altres mitjans per veure-la, però jo la vos recoman molt.
Molt bé, ara ens han dat ganes a tots,
sí,
no?
Sí.
Ai, molt bé. Que vos sembla si aprofundim un poc més en temàtica animació amb un concurset?
Sí.
Vale. Sí?
Vale.
Sí? Vinga. Vinga, idò, com sempre, estan preparats per jugar i per fer concurs. Què ens podeu contar sobre aquest concurs? Com començam, va?
Idò, serà un concurs sobre pel·lícules d'animació, evidentment, i bàsicament vos direu un objecte i haureu d'endevinar a quina pel·lícula pertany aquest objecte.
Molt bé, esteu preparats?
Sí,
sí.
Sí.
Sí. I de vinga, va.
Vinga, primer objecte. Una sabata de vidre.
Cenicienta.
Cenicienta. Molt bé.
Una guitarra blanca amb calaveres.
Coco.
Molt bé, la Gemma vola.
Tercer objecte. Una forqueta convertida en jugueta.
Toy Story.
Sí. Molt bé.
Ara, una melena llarga i dorada.
Rapunzel,
no? Sí.
Molt bé.
Molt fàcil, aquesta. Un mirall que parla.
Blancanieves.
Sí. Molt bé.
Ara, una espasa que ningú pot treure d'una pedra.
El rei...
Arturo.
Sí, però la pel·li és...
Pel·lícula...
Excalibur.
Merlin.
Exacte.
Vale, una bolla en records de colors.
Ai.
No. Del revés.
Exacte. Sí, correcte.
Ara, una banana.
Ui.
Un caragol de mà que guarda la veu d'una princesa.
La Sirenita.
Sí.
Sebastián. Sé que no són Sebastián, però...
I ja per acabar, una hamburguesa amb formatge que cau del cel.
Sí, sí,
molt bé, molt bé. Per ara progressen adequadament, oi?
No, més que progressen adequadament.
Excel·lent. Vinga, i com seguim aquest examen?
Bueno, ara no hi ha una resposta correcta, sinó moltes. Haureu de demostrar els vostres coneixements cinematogràfics contestant el més ràpidament possible les preguntes que vos farem.
Vinga, esteu preparats?
Ai.
Val. Ara, vos direm pel·lícules d'animació dels anys 90, o sigui, hem de fer càlculs.
Vinga, vosaltres, pel·lícules d'animació dels anys 90.
D'animació
dels anys 90.
Toy Story, no?
Toy Story.
Bella i la Bèstia.
Bella i la Bèstia, molt bé. No, d'animació,
eh? Aladdin.
Sí.
Toy Story 2.
Rei León.
No ho sé, però
crec que sí, el Rei León.
Monstruos S.A. ja està en els 2000, no?
Està bé, ho donant ja a tot.
Sí, molt bé. Mulan, hi ha tantes.
Molt bé.
Vale, pel·lícules d'animació ara molt, molt, molt antigues.
La Bella
Cenicienta. No, no és tan antiga.
Molt bé, Cenicienta, Blancaneus.
Bambi.
Bambi.
Bé, per exemple...
No, la Bella Durmiente.
Mary Poppins, du també animació.
Du animació, correcte.
Sí, Pingüins, sí, sí.
Molt bé. Vinga.
Dumbo!
Això ha estat en Toni fent efectes visuals.
En Toni me'l dona pistes. Sí.
Vinga, seguim.
Vale, ara una que m'agrada molt a mi, que és pel·lícules d'animació japoneses molt famoses.
Ponyo.
Totoro.
El viaje de Shihiro. Ah, sí.
El castillo ambulante. Molt bé, ja està.
El castillo del cielo.
Sí. Molt bé, molt bé.
Susurros de...
Com era? Ara pensau bé amb aquesta. Pel·lícules d'animació que hagin tingut segona part o tercera o quarta part.
Toy Story.
Molt bé.
El Rei León.
Rei León.
Cars.
Que bé.
Cars, molt bé.
La Sirenita, que han fet dos, tres, no sé què.
Vinga, molt bé, seguim, seguim.
Ara, pel·lícules d'animació amb animals com a protagonistes.
Dumbo.
El Rei León.
Bambi. Molt bé.
Quasi totes, no?
Mascotes.
Molt bé, molt bé. Seguim, seguim.
I el llibre de la selva.
Val, ara pel·lícules d'animació on es canti molt.
Totes.
Disney.
Disney.
Tot Disney.
Tot Disney.
Vinga, ho donant per vos.
Baiana.
També, també. I ara, pel·lícules d'animació que no siguin de Disney...
Oh.
I que no haguem dit avui, encara, en el programa.
Sí, perquè estàveu aprofitant...
L'estudio Ghibli.
Sí, però l'hem dit.
No, l'estudio Ghibli l'hem dit tot.
Ja les hem dit.
Sí, remem?
Vinga, va.
Vinga, més. Ponyo.
No, l'han dit a Ponyo.
No, l'han dit.
Ah, ja l'han dit.
Ah, perdó. Aprendiz de bruja.
Sí,
sí.
Niki,
Niki, aprendiz de bruja.
Un personatge verd... Un personatge verd molt gran.
És Rex.
És Grinch. Està, la pel·lícula on surten els Minions?
Gru.
Molt bé, molt bé.
Up, que no l'han dit.
Los Pitufos.
Up. Up, també.
Los Pitufos, diuen per allà, molt bé. Molt bé, jo crec que bé, un aplaudiment, no? Vinga, com hem d'acabar aquest concurs que em fa molta il·lusió, al final?
I de, per acabar, mos convertirem en els personatges d'animació perquè nosaltres vos haurem de dir un nom i vosaltres haurem d'imitar aquest personatge.
Estau preparats?
Sí.
No?
Sí.
Podeu fer-ho junts, separats, com vagi sorgint. Vinga, primer personatge.
Els Minions.
Pot voluntaris, pot voluntaris.
Estan un poc escanyats, aquest moment.
Encara no. Vinga, un altre.
Nestitch, de Lilo i Stitch.
No està malament.
En Pumba.
De Timon i Pumba.
No,
Dori Banya, però no.
No, clar, però...
Hakuna Matata.
Molt bé.
Viva i ser feliç.
Ha guanyat en Toni.
És un poc de Louis Armstrong, que estava...
Vinga, seguim.
Ara na Úrsula, la reina del mar.
Sí, tens... No, esto... Sí. Tens la sirenita. No.
Lo que quiero es tu voz.
Sí.
Venga, Dori.
Es que me lo sé esto, tía. Es... ¿Cómo en 10? Sí, tan... ¿Cómo era?
Ayudar a pobres almas en desgracia.
Ah, ayudar a las pobres almas en desgracia. Como la tuya.
Bueno, bien, seguim, seguim.
Vale, aquesta t'agradarà. Lumière.
Oh. Lumière. Ah...
Ai, de la Bella i la Bèstia.
Sí, 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 però...
Antes l'has fet.
Abans l'he fet.
Sí, l'has fet.
Inconscientment.
Ah, no, no, no. Eren Sebastián, perdó.
Ah, vale, eren Sebastián.
Lumière, venga.
Lumière.
He de parlar...
i li parlé francès perquè som en Lumière.
Va molt bé, va bueno, molt bé.
Bona per bona.
Vale, ara tornem amb una dolenta i és una malèfica.
Oh, que bona.
Ai. Vinga.
Soy la más guapa.
Vinga.
Molt bé. Ara anem amb Tristesa, el personatge d'Inside Out.
Tot és molt trist. No tinc ganes de fer
jo no sé què fer.
Se m'ha caigut el record.
I ara el gat amb botes.
Bueno, aquí estamos. Aquí estamos con Antonio Bandera. Soy el gato con bota.
Molt bé, molt bé, molt bé.
I ara, per acabar, m'ho imitant en Naruto.
Joel, això és cosa tu en saps. Vinga, fet gestos aquells.
I ara transformo-los en sons.
Sí, has de fer-ho.
La singan!
Vinga.
Tasca.
Molt bé.
Aplaudiment. Ho han fet bé, eh?
Ho han fet super, super bé.
Jo m'ha agradat molt el gato con botas.
Vale.
En Úrsula, el gato con botas, en Lumière, eh? Ai, ara anirem a veure una pel·li.
Ara és hora d'agafar i anar a veure Flow.
Vinga.
És recomanada. Les altres heu vist, tots, els aprovo, tornar a veure mil vegades. Però aquesta val la pena.
Molt bé, molt bé. I dona'm acabar el programa ja, eh? Que anirem a veure la pel·lícula. Sí, sí. Preparats per dia 10. A la 1, sí. A les 2, a les 3.
Adéu! Adéu.